La salut i els processos curatius no sempre van acompanyats del resultat que esperem. A vegades, un error mèdic o del sistema sanitari poden causar afectacions greus i irreversibles a les persones. Per això, avui, al Tot és Possible, parlarem de negligències mèdiques. Què hem de fer com a pacients si ens trobem davant d'una irregularitat en un procés clínic? Per resoldre tots aquests dubtes en relació a aquesta qüestió, avui hem convidat l'advocada Margarita Martín Filgueira. Ella és la directora del despatx Grupo Médico Legal Barcelona. Margarita, bona tarda.
Bona tarda.
Benvinguda al Tot és Possible. M'explicaves ara fora d'antena que cada cop es reclama més.
Sí, cada cop es reclama més. La gent està més conscienciada de quins són els seus drets, té més informació i, per tant, qüestions que abans quedaven solapades, doncs ara surten a la llum i es reclama.
Perquè què s'entén exactament per negligència mèdica? Quines situacions concretes ho són?
Pues per negligència mèdica, i per dir-ho d'una manera planera que ho entengui tothom, hem d'entendre per negligència mèdica quan es produeix un error de diagnòstic, un retard en el diagnòstic, una inactivitat, és a dir, no es fa res per curar el malalt, o un error amb l'organització sanitària. Per exemple, pot ser una infecció, un hospital té que tenir uns nivells de puresa i garantia determinats, si no els té i es produeix una infecció dintre de l'hospital, és una negligència
mèdica. En aquest cas estaríem parlant de negligència mèdica, però també és veritat que, clar, la feina d'un metge també té a veure amb els mitjans, a banda del propi resultat, i que també es pot donar, doncs, una desgràcia imprevisible o un accident, no? Com diferenciem, per exemple, negligència mèdica d'accident o desgràcia imprevisible?
Doncs hem de estar per diferenciar el que són els protocols mèdics i a poder avaluar si el metge ha posat tots els mitjans al seu abast, ja siguin tècnics o humans, per guarir el malalt, o ha deixat d'emprar algun mitjà que estigués protocolarament establert. I en aquest cas parlaríem de negligència mèdica si no ha emprat tots els mitjans, uh-huh, i si els ha emprat i s'ha produït, doncs, un risc, que totes les intervencions i tots els tractaments tenen un risc, si s'ha produït un risc dels que estan establerts, doncs és un risc derivat de la pròpia actuació i no és una negligència. Mm-hmm.
Pels casos que us arriben al despatx, quins són els més freqüents, els que heu defensat en més ocasions en cas de negligència mèdica?
Doncs els casos més freqüents normalment són el retard en el diagnòstic. És important, bueno, potser els més llamatius són per temes de càncer, en què es produeix un retard i, per tant, hi ha també un retard. Si es produeix un retard en el diagnòstic, es produeix un retard en el tractament. Per tant, la malaltia evoluciona, hi ha una supervivència més minsa del pacient i es produeixen uns danys que s'han d'avaluar i indemnitzar.
Uh-huh. Sanitat pública, sanitat privada, assegurances, des d'on us arriben les peticions?
És indiferent, la veritat és que arriben tant de la pública com de mútues privades, uh-huh, com de sanitat privada, ens arriba igual. Home, potser arriben més de sanitat pública perquè també és cert que abarquen molt més pacients que la sanitat privada.
Està
tenen
aquí
un volum més de pacients i, per tant, sí que arriben més, però no per una altra causa.
I Margarita, hi ha algun col·lectiu que tingueu clar que sigui més vulnerable que un altre?
Sí, i potser s'agreuja en els últims temps si és el col·lectiu de la gent gran. La veritat és que es produeix com una... com que es posen menys mitjans quan arriba una persona gran a un centre hospitalari. I
és més vulnerable.
Sí, es posa menys atenció en la seva cura, eh? Nosaltres, bueno, inclús en els centres sociosanitaris, vam tenir un cas d'una senyora que de 92 anys, sí, que va a un sociosanitari perquè no pot valdre's per ella mateixa, la deixen sola, dreta, cau, i va morir per la caiguda. I, bueno, són temes que portem al despatx.
Com a pacients, quins són els passos que s'han de seguir si som objecte o veiem una irregularitat mèdica. Per exemple, en aquest cas que ens explicaves, no? D'aquesta persona gran, d'aquesta dona de 92 anys, no? Que ingressa en un centre sociosanitari a Barcelona i que va acabar morint, no? Perquè la van deixar sola, com tu deies, de peu. Com s'actua en aquests casos? Quins són els passos a seguir?
Home, jo recomano que el pacient o els seus familiars es posin en contacte amb un despatx especialitzat en negligències mèdiques. No tots els advocats ho són, d'especialitzats. I si es donen i després d'un estudi es veu que es pot reclamar perquè realment s'ha produït una negligència mèdica, reclamin. No sempre amb aquesta reclamació s'ha d'arribar a una via judicial, eh? Moltes vegades s'intenta...
Es pot arribar a un acord, sí?
Sí, sí. A través de la companyia asseguradora dels metges o de l'hospital o del centre, i s'arriben a acords, sí. Si no s'arriba, doncs sempre es pot posar el procediment judicial i sentència i indemnització, si és el cas penal, doncs inhabilitació i penes de presó.
Hi ha algun termini de temps concret per poder reclamar?
Bueno, els terminis varien molt en funció de l'actuació que es vol fer, perquè no és el mateix els terminis per reclamar davant d'una negligència en un hospital públic que en un de privat o d'una mútua. Els tempos són diferents.
Quins són?
Doncs si és una mútua poden ser 5 anys, si és pública poden ser 3, perquè la legislació catalana dona 3 anys per responsabilitat extracontractual, si és privat són 15... Si
varia
és contenciós
molt, eh?
És un, uh-huh. Llavors el que nosaltres pensem és que per fer-li fàcil al pacient o als seus familiars que han de reclamar, eh? Sempre que comptin un any, que és el termini més curt que tenim.
Un any.
Sí, i comencin les actuacions dintre d'aquest termini. Que després es pot allargar perquè el pla es dona, doncs millor, però perquè no es passi, millor que comptin sempre el plaç més curt, que és un any.
Perfecte, doncs si et sembla, com fem sempre en aquest programa, convidem a l'audiència, doncs, a que si tenen alguna petició, alguna consulta certa, o fins i tot explicar-nos algun cas, que ho facin.
Exacte, ho podem fer a través de les vies habituals del programa, a través del correu electrònic totespossible@racu.net, també a través del telèfon 902-47700, a través de Twitter @tepracu i facebook.com/totespossible.
Moltes vegades, Margarita, a banda de negligències en processos curatius, també ens trobem amb negligències en actuacions mèdiques, que són actuacions mèdiques voluntàries, no? Quina seria la diferència entre una i altra?
Bueno, doncs que en un procés curatiu és aquell que s'inicia quan estem malalts, i bueno, com ja hem dit, en aquests casos doncs els metges poden cometre una negligència, un error, un retard, el que hem comentat.
Sí, tot el que m'ha explicat al principi, no? La inactivitat mèdica, la infecció hospitalària...
En un procés voluntari és tot aquell que es realitza quan no estem malalts, sinó que simplement volem millorar algun aspecte del nostre cos.
Per exemple, una operació d'estètica?
Una operació d'estètica, una operació d'implants, o també poden ser doncs una vasectomia o una lligadura de trompes, doncs perquè no es desitgi tenir més fills i et facis aquesta operació. Llavors això és una medicina voluntària on evidentment també es poden produir negligències mèdiques, igual que a la medicina curativa.
Una operació de la vista, algú que s'opera a la vista...
Sí, també.
Això també entraria,
sí. Sí, tot el que no és, en el fons, necessari per curar una malaltia, perquè tu la vista et pots posar ulleres i no necessites posar-te les lents intraoculars, no?, per dir-ho d'alguna manera. Per tant...
I tot el tema de la informació, a vegades una negligència també pot voler dir, doncs, no està informat correctament, no? Això seria el cas de pacients, com comentaven ara mateix? Això també entraria en tot el que estem parlant?
Sí. A veure, el dret a la informació és de tot el pacient, té dret a que se l'informi correctament i abastament tant de la seva, del diagnòstic de la seva malaltia com del tractament. Per tant, en qualsevol malaltia, si no t'informen de lo que t'han de fer, per exemple, de la intervenció quirúrgica, com es desenvoluparà, o de quin tractament et faran i no t'informen bé, això ja per se és una negligència mèdica. Ara bé, en els temes de voluntàries, de tractaments voluntaris, que no són curatius, clar, aquesta obligació d'informar el pacient s'acrescenta perquè no és una qüestió de necessitat, sinó voluntari. A veure, poso un exemple. Si a tu et tenen que tractar un càncer i t'han d'intervenir quirúrgicament i s'infecta la ferida de la cirurgia, doncs home, passaràs per això perquè és un tractament necessari per curar-te el càncer. Si tu vols treure't el greix de la panxa i no t'informen de què es pot produir aquesta infecció i et queden unes cicatrius molt lletges, doncs evidentment, possiblement, si t'haguessin informat no t'ho haguessis fet. Per tant, en aquest cas la informació és molt més important que en els altres temes.
I com es demostra tot això? Perquè moltes vegades doncs, vivim situacions com les que expliques, no? Però no tenim papers o no tenim allò la informació per escrit, no? Això com es demostra a l'hora de la veritat?
La llei diu que tots els pacients tenen dret a tenir una còpia completa de la seva història clínica i de tots els resultats de les proves que els hi facin.
De tot, absolutament de tot.
Per tant, si ells pensen que s'ha pogut produir una negligència mèdica, sigui pel motiu que sigui, inclús en el del tema de la informació, han de demanar una còpia de la història clínica, a veure quins documents s'han signat d'informació, i amb tot això és el que diem, amb un advocat especialitzat, amb tota la documentació mèdica és que es fa un estudi. I es
sou vosaltres els que demaneu tota aquesta informació posteriorment
cas, un cop succeït? Sí, fem aquest tràmit amb autorització del pacient.
I les aconseguiu?
Sí.
No es posen dificultats?
Home, dificultats s'hi posen, i més quan són hospitals privats o comarcals, eh? Llavors s'hi posen dificultats, però vaja, també hi ha la possibilitat de demanar-la judicialment, eh? Està establert per llei que tenen obligació de donar-la, i si és necessari es pot fer el tràmit reclamant del jutge que demani a l'hospital la història clínica que no se'ns vol donar.
Uh-huh. I si ho demanem, doncs, el mateix dia de la visita, tot això, com funciona? O sigui, si jo vaig al metge a informar-me d'això, em vull fer una operació concreta i m'informen verbalment, jo puc demanar, exigir per escrit que m'ho donin?
Clar, és que la informació sempre, i la llei ho marca així, tot el que siguin procediments quirúrgics o invasius, que es diu, tenen que portar un document per escrit, un document de consentiment informat per escrit.
Amb còpia per un i per l'altre.
Sí. Sí, això està legalment establert, eh? Una altra cosa és que et puguin informar verbalment, sí, però sempre que consti anotat a la història clínica de que s'ha informat d'això, d'això i d'això, i el pacient signi conforme se l'ha informat d'això, i evidentment amb una còpia pel pacient.
Perfecte. Eva, Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sembla que vols explicar el teu testimoni, oi?
Doncs sí, mira, el meu marit va morir el 11 de juliol, precisament fa 15 dies, i va ser per un error de diagnòstic. Li van diagnosticar una artrosi perquè li feia mal l'ombro i es van centrar només en l'ombro. I van passar 14 mesos, ell va primar 14 quilos en 3 mesos i era fumador i, bueno, només es centraven precisament en l'ombro perquè tenia unes cristal·litzacions a l'ombro i, bueno, li van fer radiografies, li van fer ecografies, però, bueno, i, bueno, així van passar molts mesos fins que el 25 de juny li va fer una trombo i, bueno, es va inflar i van anar al clínic i llavors sí que li van fer un TAC que li havien de fer molt de temps abans, jo crec, perquè si li haguessin fet un TAC el primer dia que va patir aquest dolor, doncs això no hagués passat, a lo millor el meu home estaria viu. Bueno, no vull dramatitzar ni tenir ni venjança ni res, només vull que no passi més, que si... Perdó.
Mira, tranquil·la. Entenem...
Que sí, les qüestions de... A lo millor és per una qüestió de la seguretat social que gasta molts diners o... Però el meu home tenia 52 anys i tenia molt dolor, va primar 14 quilos en 3 mesos, una cosa molt evident, era fumador i només li diagnosticaven artrosis. Llavors, jo no vull cap venjança ni cap res, només vull que no li passi res a ningú més per aquestes coses, per no gastar, a lo millor, en qüestions de la seguretat social, en proves i de més. De fet, us vaig trucar fa 4 mesos per buscar un traumatòleg privat, us vaig trucar a vosaltres, que sí. us vau portar molt bé, i estic molt contenta amb vosaltres, i només vull dir que no li passi res més a ningú per aquesta qüestió.
Eva, molts ànims, i qualsevol cosa que necessitis, ja ho saps, estem aquí.
Sento posar-me així, ho sento.
Ho sentim nosaltres. Eva,
gràcies.
Ànims.
Gràcies.
Adéu.
Adéu, bon dia.
Quin missatge li enviaries a la Margarita, a la nostra gent, perdó, Margarita?
Doncs això, que sap molt de greu, el que passa que aquests temes de falta de proves o d'error de diagnòstic són més freqüents dels que a tots ens agradaria, i que evidentment reclami per lo que ja diu, perquè aquestes coses la societat té que millorar-les, i té raó en una part de la falta de mitjans econòmics que comporta la falta de proves.
Amb la crisi tot això s'ha agreujat?
Sí, jo penso que sobretot a la sanitat pública i a les mútues. S'ha fet una qüestió econòmica de la sanitat, i s'han deixat de fer proves que s'entenen que són necessàries, i s'ha arribat doncs a un moment en què els metges doncs tenen que visitar molts més pacients del que seria una ràtio adequada d'atenció als malalts.
Per tant, aquí tenim un tema pendent de resolució, eh?
Sí, sí.
En el cas, com comentàvem, doncs, de casos d'errors en la valoració de la no realització de proves diagnòstiques, aquí com actueu? Quan no es fan les proves que calen?
Bueno, doncs, per exemple, un cas seria com el d'aquesta oient. El que fem és, a la vista de la història clínica, veure's què símptomes tenia el malalt, quins signes presentava, es demana la història clínica, veiem si, per exemple, ella diu tenia una pèrdua important de pes, això és típic d'un síndrome tòxic d'un càncer.
Uh-huh. Això és una prova, eh?
Sí, o sigui, bueno, és que és com et trobes, no? Que perds molt de pes, estàs desanimat, estàs cansat, és un malestar general que és molt típic d'una malaltia d'aquest tipus. Uh-huh. I llavors, davant de tot això que es fa constar la història clínica, de com estava el malalt, doncs s'evalua si el diagnòstic correcte hagués pogut ser possible i ser factible, doncs això, amb una prova o amb una atenció per un especialista en un moment més primer que del que s'ha portat a terme. I davant d'això, i si amb els protocols es veu que això podia haver arribat a un diagnòstic precoç, doncs es pot reclamar.
Perfecte. Víctor, Sant Fost de Campcentelles, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tens una pregunta?
Sí, bueno, tenia una consulta, mira, t'explico. A mi fa 2 anys la meva mare, que som una unitat familiar de sempre, jo el truco perquè és l'únic que té nassos a fer-ho, resulta que a la meva mare li van diagnosticar, bueno, li feia mal la panxa i va anar al metge de capçalera. Sí. I resulta... Hola?
Sí, 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 t'estem atentament escoltant.
Vale, perdona, eh? Sí, doncs resulta que això, que li feia mal la panxa i la tenia com inflada, saps? I vam anar a l'ambulatori i li van dir que eren gasos, això, que bevés aigua, que estigués bé, i que al cap d'uns dies ja veuràs que se li aniria.
Sí.
Vam passar els dies aquests i la meva mare, doncs, se li va començar a inflar una mica més la panxa. Va tornar a anar i vam dir, no, sí, li van fer les radiografies i no van trobar res. I una cosa molt estranya comporta una altra, i en poc de temps al final ma mare no va poder aguantar més i vam anar a l'hospital de Mollet, i resulta que amb un diagnòstic equivocat, doncs la meva mare al final va acabar deixant la vida a l'1 de juliol de fa 2 anys, i volem saber si hi ha hagut un error o alguna cosa, perquè fins al cap si l'haguéssim agafat a temps, tot això no s'hagués estudiat.
Clar, és el cas que hem parlat abans, no, Margarita?
Correcte, sí. És el més cas, o sigui que crec que no som, hi ha com una desatenció o com una desatesa en els serveis precoços sobre la detecció del càncer. perquè que li vagin al càncer, li mirin i diu això són gasos, i al final acaba sent un càncer del Pirineu, del Pirineu, que és de la bossa, de la bossa on recull tots els intestins i de tot, i que al final se li acaba fent una panxa que tu la veies i t'espantaves.
Margarita, què ens pots comentar?
Quant temps va transcórrer des dels primers símptomes fins que va morir?
Doncs ben bé, un dos mesos com a molt. L'1 de juliol ens va deixar, o sigui, el maig, entre maig i finals de maig i tot el mes de juny.
Mira, jo sense documentació no em puc atrevir a dir-te res, El que sí que veig és que és poc temps entre que va iniciar els símptomes i que es va produir la mort. Per tant, m'imagino que és que estava en un estat molt avançat, a lo millor.
Sí, perquè ella se sentia bé, però tenia sobretot de la panxa, dius, te la noto inflada, no inflada, i però quan vam anar primerament a l'ambulatori la van diagnosticar i li van dir que eren gasos.
Seria objecte de reclamació, Margarita? Aquest cas?
Jo dic que no tinc la documentació, sense la documentació i una valoració per part d'un metge, jo no em puc atrevir, L'única qüestió aquí que veig són dues coses. És evident que si l'haguessin diagnosticat abans, possiblement els últims dies de la teva mare o aquest últim mes hagués estat millor, perquè hagués estat atesa i tractada, però veig que hi ha poca diferència de temps entre els primers símptomes i el diagnòstic.
Va ser fulminant, t'enganxa i t'enganxa.
Clar, per tant, possiblement, encara que s'hagués fet el diagnòstic un mes abans, l'amor s'hagués produït igual,
Víctor, gràcies per trucar.
Igualment.
Adéu-siau. També tenim un correu electrònic.
Exacte, sí, un oient del Tot és Possible ens comenta que el seu pare va patir una sèrie d'infarts cerebrals a partir d'una operació del cor on va entrar en coma induït per una sèrie de complicacions, i ens comenta doncs això, que aquesta persona ara s'està recuperant en un centre de rehabilitació però que ha quedat molt i molt afectat. Sí, aquí doncs també hi pot haver algun tipus d'objecte de reclamació.
Què li podem dir?
Bueno, li podem dir que jo sóc advocada, no metge. Llavors, que tot això, quan el seu pare acabi de recuperar-se al centre, estaria bé que recopilessin tota la història clínica, tota la documentació mèdica, dels antecedents i tot el que li ha passat en aquest últim episodi, i amb això es pogués fer una valoració per un pèrit metge de l'especialitat de lo que ha tingut
concreta,
i amb això miraríem a veure què es pot fer, evidentment.
Margarita Martín Filgueira, directora del despatx Grupo Médico Legal Barcelona, moltíssimes gràcies, un plaer tenir-te aquí al programa. Ens ha estat doncs de molta ajuda a totes les explicacions que ens has donat, i donarem a la nostra audiència el vostre portal, que és grupomedicolegalbcn.com.
D'acord.
Fins aviat, adéu-siau.